Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat amb tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Ai, quan són uns minuts de les 12 del migdia. Sona aquesta música i estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Mireu, avui parlarem de grups de teatre amateur. Grups de teatre amateur que són molt importants en la vida cultural del país i que a vegades penso que estan una mica menyspreats. Però, abans... Germans en les arts escèniques, Sant Cugat Empresarial, en la seva convocatòria titulada Converses, va reunir fa pocs dies diferents representants d'empreses ubicades a Sant Cugat, amb el títol genèric de Cultura i Empresa, on es van dir tan interessants coses com invertir en cultura és invertir en un país més ric i que avança. Necessitem un món empresarial que miri més la cultura. Aquestes van ser les paraules del senyor Eloi Planes, president executiu de Fluidra, una multinacional especialitzada en la construcció i manteniment de piscines i fabricació de tota classe d'equips pel tractament d'aigües. O també paraules del director de formació d'assegurances de Catalana Occident, perdó, no Catalana Occident, Catalana Occidente, senyor Manel Ferrer. tots sortim beneficiats de la col·laboració amb la cultura. El compromís dels treballadors augmenta si veuen que la seva empresa col·labora amb aquestes iniciatives. Suposo que referia a donar suport, com fa amb el Teatre Auditori d'aquesta ciutat, de forma regular. O la vicepresidenta de Sant Cugat Empresarial, la senyora Concepció Curet, que va dir: cultura i empresa sumen i multipliquen, tant a nivell intern com extern. I tornant al senyor Planes, de Fluïda, va dir també: la cultura i l'empresa no són dos mons. Un projecte cultural s'assembla molt a un empresarial, per la passió, ganes de construir i de comprendre. Mira, jo recentment vaig publicar uns articles on tractava del futur de les arts escèniques aquí a Sant Cugat i plantejava precisament aquesta necessitat de crear unes relacions més continuades entre les empreses que tenen la seva seu a la ciutat, moltes multinacionals en projecció mundial. Recordem que Sant Cugat del Vallès té el segon PIB de tota Catalunya, darrere només del Prat de Llobregat, i aquesta ciutat és la primera perquè és on hi ha l'aeroport. I reclamava aquesta col·laboració que aquí a Catalunya i a Espanya es veu reduïda en gran part perquè des de fa molts anys s'espera i no arriba una llei de mecenatge com existeix, per exemple, la majoria de països de la Unió Europea, i no cal dir a la Gran Bretanya i els Estats Units d'Amèrica del Nord. En qualsevol cas, espero, imagino, que això podrà ser aviat una realitat i que tots, i quan dic tots, vull dir exactament això, tots, en sortirem beneficiats. Imagino, doncs, el passat dia 11 va fer 50 anys que es va presentar la cançó Imagine, de John Lennon. Aquella cançó que després es va saber que es basava en un poema de la seva dona, Yoko Ono, tot i que l'amic Lennon al principi no ho va dir, i figura lletra i música com una creació només d'ell. Ah, per què passen aquestes coses? La recordem, un trosset. Proveu d'imaginar-vos que no existeix el cel, que no hi ha infern a sota, que a sobre només hi ha blau. Imagineu la terra, sols vivint l'instant. I en un altre moment diu: imagineu encara que no hi ha possessions, ni més fam ni cobdícia, que som germans i prou. Imagineu la terra tota de tothom. Doncs això. Imagineu que les empreses, totes les empreses, però sobretot les grans empreses, dediquen una mica dels seus beneficis a donar suport a la cultura, a tota mena de cultura, i, òbviament, a les arts escèniques, que són de les que en aquest programa parlem. Imagineu-vos-ho, estimats germans en les arts escèniques. Amén. Collins ens diu que setting the clowns, sortim a l'escenari. I per sortir a l'escenari, en aquest cas parlant de tota aquesta gran massa de gent, de grups de teatres amateurs de tot Catalunya, tenim amb nosaltres a Josefina Altès i Camps. Josefina, benvinguda al programa.
Moltes gràcies.
I també tenim
moltes gràcies de convidar-nos, perquè estem molt contents de ser aquí.
Sisplau, jo ja he dit abans que teníem que parlar d'una cosa que viu i existeix i que, a més, dona vida a molta gent.
I tant.
A moltíssima. I també tenim en Josep Sala, que hi ha, no sé si et puc dir, del Teatre a l'Ombra i de Mirasol Teatre o només del Teatre a l'Ombra.
No, no, tots dos. En moment, tots dos.
Tots dos, Josep?
Sí, sí. En aquest cas concret vinc més representant a Teatre a l'Ombra pel fet que Teatre a l'Ombra participa activament a la demarcació de la coordinadora del Barcelonès de la Federació de Grups de Teatre Amateur, però vaja, estic encara els dos grups, i concretament a Mirasol Teatre, dirigint la propera obra.
Activitat sempre, sí senyor, et felicito per això. Josefina, a veure, jo et presentaré com coordinadora del Barcelonès de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. És així?
Formo part de la coordinadora, sí. Estic a la junta directiva de la federació, una mica com assessora, perquè alguna cosa havíem de dir que feia, i estem allà doncs treballant entre molta gent de molts indrets de Catalunya, que tenim aquesta afició i aquest amor al teatre, i sobretot als grups amateurs de teatre.
De tota manera, començarem per parlar, primer de tot, després entrarem potser més profunditat en altres coses, d'aquest segon congrés de grups amateurs de teatre de Catalunya, que a la vegada és congrés internacional, que es fa a Santa Susanna, al Maresme,
sí,
el 29, 30 i 31 d'octubre.
Exacte. Sí, sí.
Explica'ns una mica, primer, com va sortir? O sigui, evidentment, si hi ha un segon congrés, vol dir que va haver-hi un primer.
Hi va haver un primer, efectivament. Doncs la federació no existia, i parlant gent del món teatral van dir, escolta, podríem fer un congrés i veure què volen els grups amateurs de teatre, no? Que n'hi ha molts a Catalunya. I hem de veure una mica doncs, si ens agrupem, si creem una entitat que sigui una mica un punt de referència per tots nosaltres, no? I es va fer aquesta trobada els dies, si no m'equivoco, 1, 2 i 3 de novembre de l'any 1985 a Igualada, i de totes les ponències i de tot el que es va arribar a parlar allà i tot plegat, neix aquesta actual Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, que diu en els seus estatuts hereva de la que existia abans de la guerra. Això va portar que quan els papers de Salamanca doncs, van venir cap aquí, la part que tocava la Federació de Teatre d'abans de la guerra ens la van entregar i la tenim nosaltres com hereus que som, no? D'aquell primer congrés neix realment la Constitució de la Federació. Què passa? Doncs que la Federació, van passant els anys, va caminant, va fent feina, i arriba un moment que ens adonem que han passat 36 anys. I diem, escolta, que és que molta gent de la que forma part actualment dels grups de teatre potser no havien ni nascut, o eren molt petits, i els que ja hi érem, com és el meu cas, en aquell moment, escolta, ens hem fet molt grans i potser també hem de veure què opina la gent més jove del que esperen d'una federació de teatre, no? I del que esperen, doncs, també de la seva representativitat a nivell de país. En aquest moment nosaltres tenim calculat que a nivell de Catalunya hi ha uns 1.000 grups de teatre amateur, que a la federació n'hi ha uns 300 de federats, per tant, tenim molt camp per recórrer, i al moment de començar a organitzar aquest segon congrés vam pensar, escolti, per què no anem més enllà, no? Anem a veure la gent que fa teatre en català fora d'aquí. I per tant, doncs, en el congrés hi venen els d'Andorra, els de l'Alguer, els de Midi-Pirinès, amb els que tenim un conveni i fem intercanvis, ve gent també doncs, del País Valencià, de Balears, i com no, com estem dins de dues institucions internacionals de teatre amateur, com és la CIFTA, que és la Confederació Internacional de Federacions de Teatre Amateur, dins la qual ocupem la vicepresidència, i AITA, que és un altre grup també internacional, però que abarca llengua llatina i fins i tot Canadà i tot plegat, on en aquest moment ens acaben de concedir que siguem Centre Nacional AITA Catalunya, també estaran representats, però també ve representants d'Itàlia, de Mònaco, és a dir, una miqueta doncs aquest teatre amateur europeu, per dir d'alguna manera, i sobretot el de parla catalana, esclar.
Que has dit dues xifres que són impressionants, que són els 1.000, sí, aquestes 1.000 grups, a part d'aquests 300 que estiguin sí, doncs, associats a la federació, Que vol dir que estem parlant d'una incidència directa, si són 1.000, només suposar, només que hi hagi 20 persones vinculades a cada grup,
estem parlant de 20.000 persones vinculades al món del teatre amateur.
Més tota la gent, doncs,
que
són...
I tota la gent que hi va de públic.
Ah, exactament.
Sí,
per tant,
efectivament.
És una força social i cultural importantíssima.
Sí. A més, els grups de teatre estan molt vinculats a lo que és la vida associativa del poble. Vol dir que, a més de fer teatre, són gent que canten a la coral del poble o que, si es fa una representació, jo què sé, els Pastorets per Nadal, doncs intervé tothom, o si es fa un acte sacramental o el que sigui. Per tant, una gent que és, vaja, la vida del poble, no? La història del poble. Són moltes representacions històriques, també, no?, del que passa a cada territori. Nosaltres estem dividits per coordinadores territorials i això vol dir que també veiem les grans diferències que hi ha entre els grups de teatre d'un lloc i d'un altre. I en aquest temps de la pandèmia ha quedat molt evident. S'han pogut reincorporar més ràpidament a fer teatre una altra vegada aquells que viuen en pobles i que tenen espais a l'aire lliure que poden utilitzar per fer teatre, doncs que els que vivim en una ciutat que, ficant-se dintre d'una sala de teatre, doncs ens ha complicat una miqueta més la vida, no?
I veig que aquí que teniu la coordinadora de Barcelona, del Baix Llobregat, de l'Alt Penedès, de les Terres de l'Ebre, de Catalunya Central, del Vallès i el Maresme.
I ara mateix s'acaba d'obrir la de les Terres de Lleida i està treballant ja per obrir la del Pirineu.
Déu-n'hi-do.
Per tant, anem creixent en aquesta línia, per dir d'alguna manera, no? I també forma part algun grup de teatre de la Franja. O sigui que també en el Congrés també vindran, eh? Nosaltres esperem molt d'aquest Congrés, la veritat. Fa molt de temps que hi treballem. S'han preparat 3 ponències, Marc, doncs, que s'han preparat amb grups d'entre 10 i 12 persones cada ponència, de diferents grups de teatre, i parlaré una miqueta de la que he coordinat jo, perquè és la que més he viscut, no? Nosaltres hem treballat teatre i societat, és a dir, teatre a les escoles, teatre amb gent gran, teatre com a teràpia, el teatre com a defensor de la llengua o com a mantenidor de la llengua. És a dir, totes aquelles coses que venen vinculades al que és la col·laboració del teatre amb la societat. Hi ha altres ponències que toquen el tema de la internacionalització, de la relació amb administracions, amb SGAE, tota la problemàtica, doncs, amb SGAE, és a dir, diferents temes, no? Però en aquest cas concret, doncs, queda obert encara perquè la gent que vingui com a congressista o com visitant, doncs, pugui opinar també sobre aquestes ponències. Ara estem rebent esmenes, també estem rebent comunicacions. Per exemple, doncs, hi ha una professora allà, Gràcia, que ella va muntar un projecte teatral a l'escola i que el presenta, doncs, com a comunicació. I en tenim un altre d'un professor d'universitat que ha fet també una comunicació sobre el públic del teatre amateur. Aquest públic que sembla que ja ve amb ganes d'aplaudir des de casa, per dir d'alguna manera, no? I que a vegades ens refiem de que diem, bueno, aquest, com que tot ens ho permet, com que no és crític, però en canvi, doncs, també ens hem de plantejar el públic crític amb el teatre amateur, no? Hem de fer un teatre de qualitat. La diferència entre amateurs i professionals ve donada per cobrar o no cobrar. No vol dir que haguem de fer les coses amb una sabata i una espadella.
No hauria de ser d'aquesta manera.
Però ara, a mi m'agrada dir sempre que hi ha bon teatre i mal teatre en el món amateur i en el món professional.
Estem d'acord, totalment d'acord. Josep, en el cas de Sant Cugat, ja en aquest moment ho saps perfectament, de la taula de teatre que es va formar a partir del Consell de Cultura, doncs, si no m'equivoco, estem parlant de 11-12 companyies que de forma regular, de grups, van fent teatre. Qui participeu en el Congrés?
A veure, en el Congrés hi participa de forma activa un col·lectiu de gent que, malauradament, que jo sàpiga, no estem participant, la gent de Sant Cugat. Hi anirem com a assistents, com a congressistes, però no com a redactors o com a ponents. Llavors, doncs, jo diria que, tot i que l'índex de federació, o sigui, de grups federats dins de Sant Cugat, segurament és un pèl superior a la mitjana, perquè que jo sàpiga d'aquests 11, bé, hi ha un d'aquests 11 que crec que ja no hi és, però vaja, és igual, posem 10 grups i així les matemàtiques sí. Són més fàcils. Crec que en som 4 de federats, crec, ho dic de memòria. Llavors també és veritat que el grau de participació és divers i desconec en aquest moment si tots 4 tenen intenció de participar en el congrés. Com a mínim en som 2, això sí.
Bueno, tenim en Quim Castelló de Magna.
Sí.
Que exacte. Forma part, és vocal.
Està dintre de la nostra ponència, ha preparat part del redactat d'aquesta ponència.
I llavors hi seràs tu.
Llavors sí que és ponent, perdó. Jo és que no tenia sí. Clar si al final havia acabat participant
sí, sí,
o no.
Sí, 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 el Quim ha sigut dels actius, diguéssim, a l'hora de redactar el text.
Val. Aquesta situació que es dona en aquest cas, com apuntaves aquí a Sant Cugat, en general, hauríem de potser distingir una ciutat més gran, un poble més petit, perquè clar, en un poble més petit m'imagino que hi ha un sol grup
sí,
que
sí,
està
sí.
Funcionant i prou. Sí. Però hi ha una diferència substancial entre grups petits, en llocs petits que estiguin federats, o en ciutats més grans que es fa més difícil?
A les ciutats grans es fa més difícil. I també hi vull afegir doncs, una problemàtica que hi ha en aquest moment, i és que per fer-se de la federació tu has de presentar els estatuts de que estàs constituït com a entitat o formes part d'una entitat. I sabem que en el món del teatre amateur, però també en el món de les corals i en altres mons, diguéssim, de la vida cultural, avui en dia hi ha molta gent que forma grups que no es constitueixen en res. Clar, aquest és un tema que potser també hi haurem de pensar-hi, no? Haurem de dir com podem acollir uns grups que no compleixen el que demanem per formar-ne part, però que en canvi doncs, a la millor podríem establir algun tipus de relació que ens afavoreixi a tots dos, no? Al grup i a la federació. I això li hem donat voltes ja, eh? Ja hem estat pensant a veure com es podria fer i tal. Però, de moment, diguéssim que ho aparquem per després del Congrés, que també tindrem i podrem avaluar quins d'aquests grups han mostrat el seu interès venint al Congrés. Perquè el Congrés és obert a tothom. Com si és una persona particular que diu, escolta, doncs em crida l'atenció i vull anar-hi. Això és obert a tothom. Veurem quants grups, ja tenim grups que no estan federats i que ja veiem que s'han inscrit, però hem de veure aquests grups que s'han inscrit no federats si són grups que realment compleixen com per federar-se o són grups d'aquests que són de per lliure, per dir d'alguna manera, no? I que, per tant, si volen venir a la federació a fer les activitats que organitzem i que el Josep us explicarà una mica, doncs, esclar, o han de complir els requisits o ens hem de plantejar quin tipus de conveni o d'acord o del que sigui podem establir, no?
Perquè aquestes ponències que es presentaran estaran basades en...
Clar, aquestes ponències estan basades en els grups que tenim que han aportat, per dir d'alguna manera, escolta, hauríem de tocar aquest tema, hauríem de tocar aquest altre, i vam anar fent llista.
I un element important que deu ser el futur de...
Les conclusions d'aquest congrés són el futur. És la línia de treball que hem de començar a marcar pel futur. Això és evident. També dic que quan vam començar a fer llista, per exemple, a la nostra ponència, sortien tants temes que vam haver d'acotar. I vam haver de dir, escolta'm, treballarem aquests.
Clar.
Però, esclar, ens podem trobar que el dia que es presenten les ponències allà hi hagi algú del públic que digui, doncs trobo imprescindible que també aquest punt es toqui dintre de la ponència. I l'inclourem. No hi ha problema.
Probablement aquests grups que dius que no estan federats i que no estan ni constituïts com a tals, però que han demostrat el seu interès en estar en el Congrés, és precisament el pas previ per poder sí. Passar aquesta situació, diguéssim, més legal, no? Que no pas tal com sí, està sí. En aquest moment. És veure realment què és la federació, com funciona la federació, si els pot ajudar a poder doncs, avançar i formular.
Sí, i també ens hem adonat que és que molts grups desconeixen que existeix una federació.
Clar, esclar.
Ara, a l'hora d'agrupar, per exemple, els de la banda del Pirineu, doncs això ha passat perquè en la Junta ha entrat un xicot molt jove, quan dic molt jove, té 18 o 19 anys, que resulta que és de Bellver de Cerdanya. I diu, escolta, però si al poble d'allà hi ha un grup de teatre, doncs, ah, doncs hi aniré a parlar. I quan arriba allà, aquella gent desconeix que existeix una federació a nivell de Catalunya. Per tant, aquí també hi ha una feina, diguéssim, de trepitjar territori i d'anar-se a donar a conèixer, no?
La participació vostra, Josep, en aquest cas, serà la primera ponència? El primer dia?
A veure, Teatre a l'Ombra, jo hi vaig en representació de Teatre a l'Ombra, jo m'he apuntat a la primera ponència, però com a espectador, com a, no com a ponent, eh? I serà a la ponència dels grups amateurs de teatre i el seu futur. En aquesta ponència doncs, es toquen temes, es descriu una mica la situació actual, qui som, d'on venim, qui ens acull, la creativitat, la innovació, es fa una classificació de tipus de teatre, el carrer, l'escenari, visites teatralitzades, llegendes, pastorets, etc. Es fa una certa classificació de tipologies també de grups de teatre, aquells que primen els aspectes artístics sobre els socials, o els que primen l'aspecte social sobre els artístics, i es fa una reflexió sobre grups que estan dins de centres parroquials, en fi, una mica intentant fer una classificació sobre la naturalesa d'aquests grups de teatre. I es parla també de com encaixen els grups professionals, o sigui, el teatre amateur i el professional. És un tema interessant perquè hi ha una franja per aquí al mig, que penso que és bastant, bastant nombrosa o extensa, de gent que en algun moment s'ha dedicat professionalment però potser ha canviat de feina i potser no vol deixar de dedicar-se a les arts escèniques i ho fa de forma aficionada, o gent que ocasionalment, els que som aficionats, jo crec que molts ens ha passat, que hem tingut l'oportunitat de participar en un muntatge professional i cobrant, que és molt gratificant, i dius, mira, hi ha un pinito, que diuen en castellà, no?
Sí.
I aquesta franja del mig jo crec que és més nombrosa o més important del que creiem a primer cop d'ull. Doncs en aquesta ponència es toca aquest tema i s'acaba parlant de formació, de direcció, actors, tècnics, de la part tècnica, que també potser és l'oblidada del teatre. I evidentment
no només en el cas del teatre amateur,
no,
oblidada en tots els casos,
correcte, he dit els oblidats del teatre, sí, o de les arts escèniques. Ho tinc molt present, a més mon fill és tècnic de so, amb la qual cosa en tenim una mica més de percepció encara que la que podem tenir des de la banda del teatre amateur.
I en situació de pandèmia, doncs han sigut tothom, ha estat perjudicat, sóc dir que ha sigut tothom, però molt més segons quins tipus d'activitats, i els tècnics han sigut d'elles. Jo mirant el que presenteu vosaltres, doncs, actuació, que veig això que apuntaves tu, Josep, de la diferència, és a dir, que en una sèrie de llocs, no?, a Montblanc, a Olot, doncs a Gelida, a Bellver de Cerdanya, a Gandesa, i aleshores veus des de unes obres que podríem dir de més per buscar una certa diversió, una certa, doncs, una comèdia divertida, etc, però la importància de ser franc, no? En un cas que és una comèdia, però ja té, sí, ja té un llibre, o La casa de Bernard d'Alba, o sigui que hi ha realment una gamma amplíssima,
sí,
amplíssima, i suposo que en el cas de la federació aquesta idea també de poder, doncs, donar aquesta línia, que, no de marcar línies, no d'obligar, però sí de gestionar de forma que hi hagi aquesta evolució.
Això que estàs dient és un punt que moltes vegades hem tingut sobre la taula i que ha portat debat, no? De dir, ho hem de consentir tot o no? Ja. Perquè la gent que fa teatre amateur, realment, doncs, per dolent que sigui, pot tenir un primer paper d'una obra importantíssima, s'ha de permetre el luxe de poder-ho fer o no? Bueno, clar, des del respecte per com funciona cada grup de teatre, doncs hauríem de dir que sí, no? Clar, el que sí hem d'aconsellar per damunt de tot és que quan un es presenta davant d'un públic que ve a veure't, hauries d'intentar fer-ho dignament. I aquí doncs, hi té molt la figura del director, que ha de veure doncs, si aquella persona no és capaç, ha de ser el director capaç de dir-li aquest paper te'l canvio per un altre, o, en fi, totes aquestes problemàtiques que tenen molt a veure amb aquesta relació gairebé familiar que té la gent que forma part d'un grup de teatre, no? Em sap greu, ara que el veig a l'escenari, doncs veig que no dona el paper, però em sap greu dir-li perquè, és clar, com s'ho prendrà, m'entens? I aquest és un problema que el professional no té. Professional, el director, jo, escolta, aquest, doncs mira, havia pensat que faria bé el paper i no el fa i el canvia per un altre.
Sí, perquè, sí.
Quan sortia a l'escenari la gent ha pagat.
També hi ha unes certes relacions, a vegades, dintre del professional.
Mare de Déu i tant. O sigui que no... Podríem... Però vull dir que, esclar, hi ha un públic que ha pagat una entrada, que també en el món amateur també hi ha un públic que paga una entrada, la majoria de les vegades, i que hauríem de tenir doncs, aquest respecte pel públic, no? De dir, hem d'oferir la millor qualitat que puguem. I això, doncs, hi ha grups realment que ho fan, però fantàsticament bé, i que, vaja, que és un goig enviar-los amb representació de la federació, per exemple, quan hi ha el congrés a Mònaco, perquè saps que et faran quedar, que diran, carai, el teatre català amateur, com està, no? Quin nivell?
Quan feu un tipus de... Per exemple, això que deies tu de Mònaco, quan feu un tipus de comparació entre el que passa aquí i el que passa, per exemple, en aquest cas... Bueno, França, vivia molt a França.
Ara jo he parlat d'un lloc que no havia d'haver parlat mai.
Perquè sí.
El que es troba allà de mitjans a utilitzar quan vaig a aquest congrés i les aportacions econòmiques que es fan perquè això tiri endavant, et fa tornar cap aquí dient, Déu meu senyor, quan aconseguirem la dècima part del que tenen, no?
No em sorprèn, vull dir, això que em dius no em sorprèn absolut, perquè podíem aplicar-ho a tot tipus d'arts,
sí.
Des de la dansa, passant per la música, sigui clàssica. O sigui improvisada, és igual, ho podíem trobar exactament igual. I no cal dir, només que mirem doncs, el percentatge del pressupost aplicat a cultura en general, si sense entrar a on va parar, doncs ho veuríem, no? I per tant, doncs, sí, sí. Els actors i els actrius i els tècnics francesos, sobretot de les companyies establertes de forma regular, quan va començar la pandèmia van rebre un sou a casa seva.
Sí.
Sense demanar-ho. Sí. El van rebre senzillament.
Sí, sí. I ja Alemanya està. Em consta que també.
Per això et dic.
Jo tinc família a Alemanya que està dintre del món, diguéssim, de, doncs, del teatre i de la música, i tothom va rebre un sou que, clar, no serà, evidentment.
No, evidentment.
Però que almenys et permet anar vivint sense patir.
Evident, sí. El que feien senzillament és donar una solució temporal, immediata, sense necessitat que tinguessin que fer algun tipus de cosa especial.
Aquí s'ha patit molt, eh?
S'ha patit molt i
es
patirà.
Sí.
Josep, quan parlaves abans d'aquest fet de les... Fèiem el comentari de les companyies d'aquí. Clar, jo penso realment que Sant Cugat en aquest moment té 93.000 habitants i com a conseqüència doncs, és una ciutat comença a ser una mica gran, no? Evidentment no és Santa Coloma de Gramenet amb nombre d'habitants ni Badalona, etc. Però és que en té pràcticament com Girona, com Lleida, per tant, en aquest sentit. I aquestes companyies que coneixem bé, doncs hi ha algunes que tenen aquests 30, aquests 25 anys d'existència i que per tant tenen una línia llarga en quant a trajectòria. I a més és curiós el fet aquest de dir, em sembla que passa, no sé si a tot arreu, això ens ho diu la Josefina, que el fet de fer el recanvi generacional es fa difícil.
I tant. A veure, jo crec que tota associació porta una embranzida o una dinàmica, diguem-li com vulguem, i que quan les coses van bé, suposo que sovint es pot caure en aquella frase de que si va bé, per què tocar-ho? Amb la qual cosa es porta una inèrcia que de vegades fa oblidar-te que de tant en tant has de fer manteniment, no? Del que sigui. I quan dic manteniment, abans precisament, quan veníem cap aquí amb la Josefina, parlàvem del jovent. A Teatre l'Ombra jo em considero afortunat que tenim gairebé tanta gent jove com de la meva o de la nostra generació, però això no és així a altres grups de Sant Cugat i, clar, jo no parlaré per ells, en tot cas puc opinar amb Mirasol Teatre de que hi ha passat gent jove que no estic massa segura per quin motiu han deixat de venir. En alguns casos sabem que és per tema d'estudis o de feina. Evidentment, la predisposició del jovent és més volàtil, de vegades per imperatius o per causes òbvies, que els que ja tenim la feina feta i habitualment doncs, ens quedem, tenim activitats més estables. Però també és veritat que potser se'ls podia haver donat algun al·licient que no se'ls hi ha donat, no ho sé. Llavors, el cas és que efectivament s'està fent difícil el relleu generacional. Jo crec que sobretot, com has dit, en els grups amb més antiguitat. Sí, sí.
En fi, aquest és un tema. Escoltem una mica de música. Una gent que diuen que és un gran escenari. A veure si és veritat o no és veritat. Bueno, com te diu?
Sou a tots i a cada un dels meus acords. Sou el meu particular altre món. Sa melodia sorge si es cor somia amb il·lusió. Pot pareixer una utopia o no. Que s'anima a somriu quan vols cantar. Qui sap si ho podrem fer demà. A sa vida, un gran escenari, vine a cantar. Balla i crida, somiar. Hey! Plegats som veus que sempre
el gran escenari, el que tenim aquí nosaltres per poder comentar, i ara estàvem comentant una mica això del jovent, seguim parlant del jovent, aquesta necessitat. És curiós, ho recordeu, suposo que ho teniu molt clar, quan jo enraono, des de fa molts anys, no pas ara, amb algun actor o una actriu catalana, ja que té una certa edat, no? 60-70 anys, no hi ha pràcticament ningú que no digui que ha començat fent els Pastorets.
Evidentment.
Això és molt curiós, perquè és així. Jo vaig començar als Pastorets, i a partir d'aquí se'm va obrir...
vegades de la mà dels seus pares.
Exacte.
Els Pastorets és allò de tres generacions o quatre dalt de l'escenari.
Exacte. Sí, sí. Hi ha una i és molt significatiu, en un sentit, jo penso que positiu en aquest cas, no?
Sí.
Perquè, clar, els Pastorets... per moltíssima gent doncs, ha estat aquesta entrada en un món del teatre, això doncs, vinculat a la família, als amics, al poble, etc, etc, però a la vegada també el despertar una afició que potser fins a aquell moment aquell nen o aquella nena no sentia, i en canvi s'ha trobat a l'escenari i ha dit, això m'agrada, això m'omple, no?
Jo t'haig de dir que, com a experiència personal, evidentment també vaig debutar amb els Pastorets, no? Al Teatre de l'Orfeu Gracenc, on jo ballava a l'Esbart, i llavors feien els Pastorets amb gent de totes les seccions a la casa.
Perdona, jo t'haig de parar un moment, eh? Jo soc nascut al carrer Alegre de Dalt.
Carai!
I també soc gracenc.
Molt bé.
De naixement, eh? El que passa que després, ja fa només 56 anys que visc aquí...
Déu-n'hi-do.
Que per alguns... com ciutadans, i el Josep Sala ho sap perfectament, encara sou un nou vingut.
Sí.
Perdona, eh?
No, això que deia, que va ser també el meu debut, i que després, lògicament, els meus fills van debutar fent teatre, doncs la foto de la meva nena vestida de dimonieta amb el xumet penjat al coll. però fa dos anys les meves dos netes de tres anyets amb la iaia doncs vam debutar també fent pastorets en el Centre Moral de Gràcia. Per tant, són vivències personals i familiars que ja t'arrosseguen, no?, dintre de lo que és la teva pròpia vida gràcies al teatre.
Hi ha una fórmula que jo penso que és molt bona, que ha estat molt bona sempre, que és aquesta vinculació primer familiar, però jo penso també aquesta altra que deia abans de que aquesta persona quan puja a l'escenari es troba amb una... això, sent un tipus de té un tipus de sensació que li fa que potser llavors es projecti per una altra cosa. Els joves que apuntaves tu, Josep, vull dir que bueno, esperem que alguns vagin continuant.
Esperem. Sí, sí. No? Jo confio en això. De fet, els que tenim a Teatre d'Ombra, hi ha algun hi és des de la Fundació, altres ja porten dos anys, el Teatre a l'Ombra va néixer fa quatre anys, vull dir que no en poden portar molts més, i la gent que tinc fa tota la pinta de que té vocació de continuïtat, tant de bo sigui així. També n'han passat alguns que ja vèiem a venir que tenien, diríem, una agenda molt apretada i unes aficions molt diverses, i que podien volar en qualsevol moment, però els que tenim ara pinten bé. I ja que parlem d'això, el que volia comentar és que abans parlàvem d'aquests grups de que tenen 30 anys o 30 i alguns anys de vida de Sant Cugat, i en el cas de Mirasol Teatre haig de puntualitzar que penso que és important que el relleu generacional a la junta directiva sí que s'ha produït. La presidenta des de la Fundació sí que ha deixat el lloc a una persona més jove, vull dir que les coses com siguin. On costa més que hi hagi relleu generacional és amb els actors i actrius del grup. I de passada, ara que parlàvem també de passat graciant, un parèntesi, jo també tinc passat graciant.
Què dius ara?
Sí, home, la meva mare va viure al carrer Quevedo durant molts anys. Jo no hi vaig arribar a viure. Jo he format part de l'esbar Lluís Millet durant uns quants anys, home, que és de Gràcia.
Home. I jo de la competència del Delorfeo Gracienc, perquè érem competència.
I he fet els pastorets un any als Lluïsos.
Lluís de Gràcia, clar.
Sí, fa una pila d'anys, però vaja, sí, sí. Aquí, qui no té passat Gracienc, que es veu que sí. És una excepció.
Tenim home, aquesta...
És com un segell. Sí, un segell,
evidentment. Jo quan em diuen tontets sempre dic del millor barri del món. I tornant a aquest tema que parlàvem dels joves, sí. A la federació, nosaltres ja fa temps que vam dir hem de fer alguna cosa amb els joves. Perquè, és clar, teníem els petitets, aquells allò que van com una mica de taller de teatre i que surten a pastorets i tot plegat, però aquests nanos s'anaven fent grans. Però no prou grans com per posar-los dintre de les mostres d'adults de teatre o de les rodes de teatre, no? Perquè és una altra cosa. Ells no poden copiar el model dels adults, necessiten el seu model propi, no? I aquí va néixer una mica la idea de fer una mostra anual de teatre juvenil. Aquesta mostra, que es fa a Sant Feliu de Codines ja fa uns quants anys, doncs, escolta, va tenir un èxit total, perquè ells el que volien era passar-s'ho bé entre ells, i per tant està tot un cap de setmana, uns actuen el dissabte, els altres el diumenge, però la nit tenen molta gresca, van allà al càmping que els hi deixen amb tendes de campanya. Clar, quan es creen aquests vincles que són d'amistat, és més difícil que se'n vagin del grup, no? I una mica anem per aquí. Perquè també ara diem, bueno, és que aquells que en tenien 13 o 14, escolta, que ara ja en tenen 16 o 17, que és que ja aviat hauran de fer el salt, no? Clar. I d'alguna manera doncs, els hi has d'anar donant petites responsabilitats, que per ells són grans, però que els fan sentir útils dintre del que és l'engranatge de la federació.
Ara parlem d'això aquí a Ràdio Sant Cugat, però veig que teniu la presentació al Pati Manning.
Sí.
Demà.
Demà. A les 11, sí.
A les 11, que serà una presentació, diguéssim...
Exacte, general. És oberta a mitjans de comunicació, evidentment vindran les autoritats doncs, de Santa Susana, que és el lloc on ho fem, la Junta de la Federació, els que hem estat una mica vinculats amb tot aquest tema de l'organització, i representants de grups de teatre, perquè ho hem anunciat a tots els que vulguin venir, doncs si els hi fa gràcia que vinguin, no? Una mica és explicar en què consistirà aquest congrés, que començarà divendres a la tarda, diguéssim, es farà la presentació del congrés. Hi haurà tres obres de teatre durant el congrés, també. I després, doncs, Hi ha el propi congressista, que l'any demà al dematí doncs, hi haurà les tres ponències i podrà anar a la que vulgui i opinar i tot plegat, però pels que van d'acompanyants doncs, també hi ha una visita amb un espai agrícola d'aquests ecològics que hi ha ara i que, per tant, doncs, es poden distreure i veure una cosa interessant del municipi mentre els altres doncs, parlem de teatre. A la tarda...
Perdó, aquesta selecció d'obres, quines són?
Doncs, mira, les tres no les sé encara. Jo una sí que te la puc dir, i és que es farà el musical Mamma. Uh-huh. És un grup que ja l'ha presentat moltes vegades i ens semblava que era una obra que valia la pena doncs, en un congrés com aquest de portar-la perquè és distreta, perquè és divertida, perquè està ben feta. I després n'hi ha dos més que encara no m'han confirmat quines seran. I després a la tarda sí que hi ha una taula de debat amb tots aquests representants que venen de diferents llocs perquè ens expliquin una mica com funciona en el seu territori el teatre amateur, no? Per poder-los preguntar coses, escolta, i com, jo què sé, suposo que sortirà de seguida dos temes molt concrets, l'econòmic i els drets d'autor, no perquè falla. Surten sempre
no, no
a tot arreu.
No falla, segur. Segur.
I bé, i després, doncs, això, els àpats, que és un moment de trobar-te amb la gent, de parlar amb l'un i amb l'altre, i l'any demà del matí, doncs, esclar, hi ha el plenari, no, els textos com han quedat definitius, una vegada incorporades les aportacions que hagi fet el públic, i dinar i cap a casa, no? Que ja, Déu-n'hi-do.
Jo tinc aquí, he portat perquè he recordat que tenia aquesta revista de Vallesos,
sí,
que va sortir a la primavera del 2019-2020, diu aquí que hi vam primavera, que era el Vallès alça el taló, que hi havia doncs, tot un reportatge centrat en totes les companyies que tant el Vallès Oriental com Occidental sí, doncs, sí, sí, dediquen al teatre.
Sí, sí, sí.
I va ser un moment també que deia això que comentaves abans, és a dir, la quantitat de gent que està vinculada i que de forma regular està funcionant amb el teatre amateur i que afecta tantíssima gent. Hi ha un tema que també suposo tu apuntaves abans, que era l'econòmic, perquè en general, pregunto si tu ho coneixes, en general, els ajuntaments responen bé davant de les necessitats?
Aquí sí que depèn molt de cada ajuntament. Hi ha ajuntaments que doncs, li donen el lloc que pertoca en el grup de teatre del poble i que, per tant, doncs, el recolzen. Nosaltres, per exemple, a Barcelona tenim un gran problema amb els grups de teatre per tenir local per assajar. Hi ha molts grups de teatre doncs, que estaven assajant a dintre de parròquies, abans en parlàvem, i que ara doncs, moltes parròquies se'ls han tret de sobre. Com es van treure en el seu moment, doncs els esplais, els grups excursionistes, no? Doncs els grups de teatre, n'hi han diversos a la nostra coordinadora de Barcelona, que de cop i volta diu, és que ens hem quedat sense local per assajar. I aquí també, doncs, la federació està intentant fer un treball de dir, a veure si aconseguíssim la gestió d'un local a Barcelona que permetés a aquests grups tenir un lloc. Clar, això en els pobles no passa, perquè és el grup de teatre del poble i per tant, doncs, en el local social que hi hagi al poble, segur que tenen un lloc per assajar i no s'han de preocupar dels lloguers, de veure on guardo doncs, les eines, perquè són les eines que es fan servir per tot el que passa en aquella sala de teatre. I clar, sí, uns ho tenen més fàcil que altres.
Bé, esperem que les coses es vagin solucionant. Imaginem, no?
Sí.
Imaginem que les coses vagin evolucionant.
Esperem.
En positiu. I el que jo vull dir que us desitjo doncs, que aquest segon congrés de grups amateurs de teatre de Catalunya i internacional sigui un èxit en el sentit últim de dir això és mostrar que hi ha continuïtat,
sí,
que hi ha futur i que a més esperem el futur aquest sigui millor del que ha sigut fins ara.
Sí, sí, és la cantera de tot el públic que després, dintre del món cultural, doncs va veure teatre, dansa i tantes coses, no?
Molt bé, doncs Josefina Altés i Camp, moltes gràcies per haver estat
gràcies.
Aquí explicant-nos de tot això i veure la força que poseu en aquesta continuïtat, que vol dir que jugueu a favor de la cultura, que això m'agrada. I el Josep Sala, no cal dir-t'ho, també igual, ja ens coneixem prou, des de fa alguns anys, per saber quina és la força de treball que hi ha darrere de segons quines activitats. Esperem que això funcioni molt bé, tindrem ocasió de comentar-ho, i quan convingui, hi tornem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres. cançó que estem escoltant és La Tarara, amb Pepe Camacho, perquè avui dijous, a les 20 hores, a les 8, al Bocamoll de Torreblanca, Infusió en Flamenca, amb Pepe Camacho, guitarra, i Guillermo Mazuca, baix elèctric. I demà divendres, a les 8, al Teatre Auditori, espero que es pugui fer Els Gossos, de Nelson Valente, amb Mercè Arànega. La vam tenir convidada la setmana passada aquí i ens va explicar una mica tot plegat, a part dels seus problemes personals com a actriu que té més de 60 anys i li costa que la contractin, en Joan Negrier, a l'Albert Pérez i el Pau Ferran. El problema és que precisament hi ha la possibilitat de que s'anul·li aquesta funció per un problema de salut d'un dels components de la companyia. Jo estic esperant un moment que m'ho comuniquin, però encara no se sap. Per tant, els que tingueu entrades, pregunteu, interesseu-se per saber si es fa o no es fa. El dissabte, 3 pianos al carrer i concert a les 18 a la plaça Octavià, col·laborant amb el Maria Canals del Barcelona, que es fa, com sabeu, un concurs internacional cada any. El diumenge, a les 12, al Teatre de Mirassol, Clown en On, Com, Aigua, amb la pallassa Natàlia Quintana. I també a les 12, a l'Ateneu Sant Cugatenc, la segona festa poètica Vers Dona 2, amb la cantautora Meritxell Jané, dins del Festival de Poesia. I un avanç important. Dijous vinent, dia 21, al Teatre Auditori, a les 20:08 de la tarda, Fil de Memòria, recital d'en Pere Arquilloé, de l'obra de Gabriel Ferreter, una selecció que ha fet la també poeta Dolors Oller. I us deixo una mica de música que sigui tranquil·la, que sigui bona, i que millor que el Nocturn, opus número 9, número 2, de Chopin. Fins la setmana vinent. Si no hi ha novetat, tindrem alguna cosa perquè algú encara està o queda al bosc. Adeu, fins dijous.